El trofeu godó de tenis. El trofeu godó de tenis, hi ha un problema, sempre, del director de comunicació, i és que diu, vostè d'on ve? De Chichinabo Press. Hòstia, Chichinabo Press li haig de donar o no? Clar. Sempre hi ha un problema. Llavors, clar, tot això s'ha complicat molt, i tu no tens cap garantia que darrere Chichinabo Press hi hagi un tio seriós, o hi hagi, doncs, fi, un consell de redacció, o un tio que mana, o algú, no sé.
I a més, en el cas de la política, genera una dialèctica, perquè el tema dels digitals, i que, per tant, els titulars no són d'avui per demà, com en els diaris clàssics.
No, tot és immediat.
Que el titular és d'ara pel minut següent. Això significa que comences a generar titulars, no sé, a les 10 del matí, perquè, a més a més, tothom està allà generant titulars al web, i llavors els altres polítics contesten aquests titulars. Llavors es generen nous titulars, es va generant una dialèctica i una intensitat en la qual hi ha un moment que es perd absolutament...
Sí, però això no té res a venir amb el periodisme ni amb la política.
Home,
eh? Això sí, és, diguem, la glorificació de la imbecilitat.
Ja bueno, no, perdona,
hi ha una cosa... Cadu amb la seva bombolla, cadu amb la seva bombolla intentant rebentar els altres.
Ja bueno, que tens tota la raó, però que això... És a dir, que amb el creixement dels digitals, la temporalitat es fa absolutament més intensa i més curta.
No, moment, i a vegades...
Anna,
i a, no, i a vegades te trobes... l'última vegada que va vindre el Pedro Sánchez a Lleida, doncs ens van dir, bueno, vam demanar entrevistes, tothom, etcètera, etcètera, i va dir, mira, com que sou molts, farem una cosa, farem nosaltres les fotografies, us passarem nosaltres els talls i les imatges de televisió. I dius, però bueno, i esto què és? M'entens? Vull dir, ja, per a què servim?
Sembla que era el Tom Wolfe que deia que abans deia, ho va dir abans, o sigui no va utilitzar la paraula abans, que va haver-hi un temps en què ser periodista tenia moltes satisfaccions de petit voltatge, podies creuar les tanques quan hi havia hagut un delicte, podies saludar l'alcalde, i a més a més, quan escrivies, al final posaves la teva signatura, no? Això ara, en fi, ja no és així. Primer perquè no pots donar la mà a l'alcalde, després perquè són 500.000 els que volen saltar la tanca de la policia, i després perquè al final també hem degradat les nostres signatures en el moment en què tothom s'hi atreveix amb aquest ofici, no?
Bueno, parlem d'aquí uns moments, quan són les 10 i 2 minuts, però hi haurà pregunta... Bueno, Armen, hi haurà pregunta a la ministra de Justícia, no?
Hi haurà pregunta a Pilar Llop si d'aquí a un minut Jaime Eduardo de Olano Vela al voltant de sedició i malversació. Està acabant ara l'últim cara a cara Teresa Rivera amb un diputat de Vox. Per cert, sobre el que deia Ana Gómez, ara és habitual també a Madrid que es treballi en règim de pool, o sigui, que hi ha un mitjà, que habitualment és un mitjà públic, que fa les fotografies o grava les imatges i això ho envia a tots els mitjans que ho vulguin. Això està passant a Madrid.
Bueno, aquesta és una altra, que te'n vas a les manifestacions, als mítings, i la imatge que et donen te la donen els partits polítics.
De fet, per exemple, ahir a Moncloa no podíem accedir com a periodistes quan hi va haver la declaració institucional de les 11 del matí a Pedro Sánchez. O sigui, et deien, ho podràs seguir a través d'internet o pels canals habituals, i et donen unes dades de satèl·lit per si ho necessites amb molta més qualitat que no la que t'ofereix internet. I per cert, el que estava comentant en Màrius al voltant de les acreditacions, en aquests moments hi ha un debat molt bèstia al Congrés dels Diputats, perquè hi ha alguns mitjans de comunicació que dubtem que ho siguin, que són portals de YouTube, blogs associats a l'extrema dreta, CNN Notícies, portals d'internet, que tenen acreditació al Congrés dels Diputats, quan hi ha altres mitjans que tenen problemes per acreditar periodistes. Per exemple, a TV3, fins fa molt poc, només podia entrar un redactor i un càmera a l'interior de l'hemicicle. Llavors van ser dos redactors i un càmera. Però hi havia redactors de programes, per exemple, a Planta Baixa, que no podia entrar. O sigui, havia de fer la informació parlamentària des de fora. Això fins fa poc estava passant. Programes...
Hi ha una altra cosa, perdona, no és per posar-me aquí, no crida ningú. Però clar, a l'entrar productores a les televisions públiques, també hi ha una altra, que és que cada programa i cada productora té una càmera dins, amb la qual cosa... Clar, és que al final entraran 7 càmeres d'una televisió perquè són 7 productores diferents, m'entens?
Sí, totalment, però per exemple, de Telecinco entra el redactor d'informatius...
Clar, entra Ana Rosa però... Quintana, Cuarzo, doncs pues vinga, aquesta entra per aquí. Ara no, perquè ara entra el Pablo Motos, Antena 3.
No entra, totalment el redactor d'Ana Rosa Quintana és a fora i el redactor d'informatius de Telecinco és a dins de l'hemicicle del Congrés, però en paral·lel s'acrediten blogs, portals d'informació, que aquí hauríem de definir què és i què no és mitjà de comunicació. Sí, perquè tenir un compte a Twitter Twitter o tenir un compte a YouTube per penjar vídeos, això és un mitjà de comunicació? Doncs aquest és el debat que hi ha al Congrés dels Diputats i no està resolt ni molt menys.
No, i a Catalunya també, eh? Un amic nostre compartit, el Jofre, sí, sempre deia, què fan 5 catalans amb un taxi? Pues 6 webs.
És això.
Pregunta a la ministra de Justícia si la voleu sentir al voltant de sedició i malversació. Jaime de Olano.
De malversació.
Muy bien.
El moviment, òbviament, de diputats de la bancada del PP.
La pregunta que vena, perdona?
Si ha valorat el govern espanyol els efectes de la rebaixa de la pena del delicte de malversació.
Mire, señoría, lo que el gobierno valora son sus apaños penales. El apaño penal que hicieron también sobre la malversación en el año 2015 el Partido Popular. Así que regulación, además que nos alejó de las regulaciones de países de nuestro entorno, así que no creo que estén ustedes como para dar clases sobre eso. Señor de Olano.
Sí, gracias, presidenta. Señora Llop, contesta usted como Irene Montero. Mal vamos para ser ministra de Justicia. Verá, decía usted ayer que es absurdo que el Consejo General del Poder Judicial tenga que informar una proposición de ley. ¿Mantiene usted esa afirmación, ese verdadero disparate? La Unión Europea ya le contestó ayer por la tarde cuando le dijo que no se podía legislar sin escuchar a los órganos consultivos. El control de legalidad previo por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal es una garantía para evitar unos errores irreparables por parte del legislativo. Dicho de otro modo, es lo que nos protege a los españoles de su incompetencia y de su mala fe. ¿Pero por qué no piden esos informes, señora Yo? Pues porque ustedes no persiguen proteger lo público, no persiguen proteger el dinero de todos. Se trata únicamente de pagar con recursos públicos las deudas del señor Sánchez con sus socios delincuentes. Presupuestos a cambio de rebajar las penas de malversación a unos señores con nombres y apellidos condenados por el procés. Y de paso,
es que no
al último
es que
presidente...
No, mirada, és que és mandra.
Una cosa històrica...
Fa molta mandra.
Molta.
No s'accepta, en general, quan la dreta no governa, d'ençà de la democràcia, no accepta estar a l'oposició. És així. No ho accepta. Vull dir, és un drama.
Perquè té un sentit patrimonial d'estar del poder.
Per la dreta espanyola és un drama. Jo no la califico. Constato un fet. No ho accepten. No ho accepten, i d'aquí ve el govern legítim i d'aquí ve totes les maniobres estranyes. No ho accepten. Bueno,
que no li donem gaire importància a l'expressió govern legítim. És molt bèstia.
No és molt bèstia. És, jo crec que si tu anuncies aquest sintagma, estàs cremant tota la possibilitat de fer democràcia, de fer política. No, i legítim,
però és que
no
porten
parlar,
així des del 89, ho he dit abans.
La exageració política o la sobredimensió política que apuntava el Xavier Madero abans, quan tu constantment vas dient al govern legítim, estàs posant al camp per legitimar un cop d'estat. Sí. I això és així. Sí. És a dir, una altra cosa és si es produeix o no es produeix, o si hi ha voluntat de fer-lo o no fer-lo. Però tu estàs creant el camp perquè és legítim un cop d'estat.
Això crea un marc de sentit.
Això és veritat, però també és veritat que la deslegitimació permanent de l'oposició, com si qualsevol crítica a la política de la majoria de govern fos golpista, aquí s'ha dit golpistes con togues i coses d'aquest tipus, sí, aquesta deslegitimació també és molt perillosa. El llibre aquell de Com moren les democràcies et dona dos punts fonamentals. El primer, mantenir el respecte a l'adversari, i el segon, tenir contenció amb les institucions. I això s'està perdent per part de tothom.
Però Xavier, jo ja entenc que es pot dir que tot és tal, però jo la sensació que tinc és que des del minut zero, no des del minut 5 o 6, des del minut 0 es va considerar, perquè aquests governs trenquen diversos esquemes tradicionals de com ha funcionat la política espanyola. El primer és el que apuntava el Francesc Marc, és a dir, no s'entén, no es va entendre i semblava impossible que hi hagués un govern de coalició on hi hagués Podemos. Que a més els aliats, entre els aliats hi hagués Bildu, Esquerra Republicana, etc. És a dir, això va passar dins del minut 0, Xavier, no és que... el govern va maltractar l'oposició i l'oposició va reaccionar. No, que aquesta oposició, des del minut zero, estava dient que això era il·legítim, tot plegat era il·legítim, això ja estava passant.
Això no es contradiu amb el que he dit jo. Amb que s'ha de mantenir el respecte també a la figura de l'oposició, que l'oposició, pel sol fet d'oposar-se a una decisió del govern, ni és il·legítima, ni és feixista, ni és hereva de Franco. Té dret ple...
l'oposició té dret a oposar-se, però l'oposició té dret a oposar-se, si no, no seria oposició. Això és evident.
Oposar-s'hi no és golpismo, eh?
Bueno, però si tu estàs dient que tens un govern il·legítim, que s'ha de fotre fora, que esto es entre... Home, per favor, quan tu dius esto, un señor moderado con
Feijóo. Digo, esto es, no,
las últimas elecciones son entre Feijóo, entre Pedro Sánchez i Espanya, el discurs de considerar que tu ets Espanya i que l'altre és l'anti-Espanya, en aquest país sabem el que significa. És a dir, que, clar, això no està passant a la universitat, està passant en aquest país. Que aquesta dreta no ve de l'antifranquisme, també és cert, ja em perdonaran. És a dir, per tant, que una dreta que no ve de l'antifranquisme, sumant una dreta, Vox, que diguem, home, podríem qualificar-la sense intentar descalificar, però diguem, té alguna cosa de neofranquista, alguna cosa de neofranquista, si tots aquests et diuen que hi ha un govern il·legítim, amb la història que hi ha hagut, home, em sembla que és com per preocupar-se, no és només que és que els van descalificar massa.
I una cosa sobre els aliats que em fa molta gràcia, perquè insisteix molt el PP amb això dels aliats delinqüents. Bé, si ells consideren que Esquerra Republicana, Junts, Bildu i uns gallecs que passaven per allà són, diguem, formacions que no poden jugar en el... que plantegin una cosa, la il·legalització, que iniciïn el procés d'il·legalitzar aquests partits, perquè anar dient sempre que són delinqüents, no sé què, és dir, estan amb dret a jugar o no la partida? Sí. No estan il·legals? No. Doncs, escolta, poden ser aliats a qualsevol govern. Llavors, també haurem de recordar quan el senyor Aznar pactava amb qui pactava, i llavors... diguem, la gent que anava amb boina, amb barretina i tal,
era...
Clar, és que quina memòria, no?
Són les 10 i 11 minuts. D'aquí a uns moments farem un blup, canviarem de tema, i l'alerta que ens fan els metges sobre la grip.
Yep.
Mm. Yep. Sobre la grip.
Per que terra caigui.
Jo m'he vacunat.
Sí?
Sí, és que la gent s'ha de vacunar, és que la gent... Home, ha de fer els deures també la gent. O sigui, clar, li diuen, escolti, vacunis, i la gent no es vacuna.
Doncs mira un moment.
És que la gent és que de veritat.
Bueno, el nostre Nadal, els galets.
A l'Escudella.
Els pastorets.
Al teatre.
A la Mercè.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta.
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi el millor preu. Vine i comprova-ho amb el filet marinat amb boletus de la nostra marca Special a només 5,99. Tan melós, tendre i gustós que el tastes i dius: i de postres no hi ha filet també, eh? Així de fàcil, així d'Aldi.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Vols visitar l'exposició Hi havia una vegada, de la mà de la caputxeta vermella, el llop o Pinotxo? Vols participar en les divertides activitats familiars que hem preparat per a nens i nenes de totes les edats? Vine al Museu de Ciències Naturals al Parc del Fòrum i passa un Nadal bestial!
Els volcans són l'origen de la vida. Descobreix-los i coneix els teus avantpassats a l'espai Cràter d'Olot.
El nou centre de referència en volcans, ciència i societat de la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta la Pony en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, rac1.cat i a l'app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. A un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu. On els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Màrius Carol.
Però, doncs, estàvem parlant de la incidència de la grip, deia el Màrius, hòstia, la gent que es va morir. El virus de la grip, ja ens en diuen que circula fins a 6 vegades més que el Covid, i els hospitals han començat a desprogramar algunes operacions no urgents per atendre tots els malalts que comencen a arribar. Anem a parlar amb el doctor Robert Guerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Guerri, què tal? Bon dia.
Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. La situació de la grip ara, en aquests moments, és greu?
Aviam, és tal com la descrivies. La incidència està sent molt, molt alta, molt més que la Covid. De fet, en aquest moment, ja dic, des de l'urgència, el que estem veient són persones que ingressen per infeccions per grip, més que per Covid.
Carai. Clar, la Covid ens feia por i la grip no. La sensació és aquesta, no?
Sí, i en realitat jo crec que la Covid ens feia por perquè ens en recordàvem de la primera Covid, del març del 2020, no? I la Covid en realitat ha anat evolucionant davant dels nostres ulls en els dos últims anys i mig. I el que ens trobem ara és que la Covid, que això, el SARS-CoV-2, és un virus més del que està circulant i del que dona la impressió que continuarà circulant d'ara en endavant. Per tant, el que s'estableix ara és una competició entre diferents virus i nosaltres, d'alguna manera, com a víctimes.
Home, les dades del Departament de Salut diuen que en aquests moments el 43% de les infeccions respiratòries, 43, grip, 7%, 7, Covid.
Mira, surto de guàrdia, vull dir, aquestes últimes 18 hores, i és exactament el que hem vist en els pacients amb el que hem atès. És a dir, majoritàriament els quadres d'infecció respiratòria eren quadres per grip. Covid encara diagnostiques algun, però majoritàriament són grip.
Quan la grip remeti, el Covid torna a pujar?
Clar, aquí és on està el quid de tota la qüestió, no? Jo crec que la situació ha canviat radicalment en el que òbviament hem viscut durant la pandèmia i també d'abans. El que estem vivint en aquest moment no és diferent, no és gens diferent al que vivíem amb una onada de la pandèmia per el SARS-CoV-2. És a dir, amb volum de pacients, amb, diguem, en gravetat o presentació clínica dels pacients, són quadres d'infeccions viral respiratòries purament, però que d'alguna manera desencadenen en les persones infectades, doncs, la descompensació d'altres malalties, i això ho veiem en un número molt concentrat i molt alt en un període molt curt de temps, i això d'alguna manera tensiona molt el sistema. El problema és que ara, com que ja no estem parlant de la pandèmia, no estem parlant del Covid, no es parla de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat, però ja portem diverses setmanes vivint i veient aquesta situació i d'alguna manera intentant actuar com estàvem actuant quan en parlàvem només de la Covid.
Vale, per tant, vol dir que ara hi ha més grip que abans de la pandèmia, no?
La gran diferència és que nosaltres, abans de la pandèmia, quan parlàvem de la grip, sabíem que les darreres setmanes de gener, la primera de febrer, sabíem que tindríem el pic de grip i sabíem que al voltant, més o menys, 2, 3, 4 setmanes al voltant d'aquelles dates, doncs estaríem d'alguna manera saturats, col·lapsats, en una situació, diguem, de maneig difícil des d'un punt de vista sanitari. El gran problema i la gran diferència en aquest moment és que això no només s'ha avançat, sinó que ja està començant a durar més. És a dir, portem ja 3 setmanes, 4 setmanes que això està incrementant-se de forma molt clara i portem 4 setmanes en el que la situació, diguem, des d'un punt de vista sanitari s'ha anat d'alguna manera deteriorant perquè hi ha hagut un increment molt significatiu d'infeccions respiratòries i tot això sense haver ni tan sols començat l'hivern, que estem en una situació que encara les temperatures no han sigut molt fredes, que encara, diguem, d'alguna manera estàvem en una fase tardana de la tardor. Això, des del meu punt de vista i aplicant una mica el sentit comú i la lògica, no pot fer més que empitjorar amb les properes setmanes.
Carai, per tant, el pic de la grip se sap com pot arribar, per exemple?
Clar, el que hem vist, el que vam veure, no? Va ser en el mes de novembre, semblava que el que incrementava molt clarament era la Covid, però de cop i volta això, diguem-ne, d'alguna manera es va ralentitzar. Vam veure també la presència d'un altre virus que en nens se'n parlava molt, però que en adults també existeix, que és el respiratori sincitial, que és el que produeix la bronquiolitis amb els nens, que en adults també afecta i també n'estem veient molts, però de cop i volta el que hem vist és que han començat a disparar-se de forma molt significativa, exponencial, els casos de grip, i és el que estem veient ara. És a dir, d'alguna manera la grip està desplaçant els altres virus i el que estem veient, molts casos de grip. I la impressió és que encara no ha arribat al pic. Sí que és veritat que algunes dades diuen que, diguem, la incidència s'està començant d'alguna manera a planar, però encara no hem arribat al pic.
Val, encara no hem arribat al pic, i pot ser que això sigui final d'aquest final d'any?
Això és el que els models prediuen, no? Que cap a finals d'any, diguem, el que és el pic d'aquesta, diguem, embranzida de la grip, doncs ens agafarà.
Val. Quan, clar, ara la situació de, per exemple, la bronquiolitis, que era la gran preocupació ara fa un parell de setmanes, sobretot amb els nens, això està baixant?
Sí, les dades diuen que això els pediatres ho respondran millor, no? Però la impressió que tenen és que sí que és veritat que està baixant, i això, diguem, a nivell hospitalari ja es nota, però l'increment aquest dels nens que es va veure en el seu moment, setmanes després es va veure com s'incrementava també en els adults. És a dir, moltes vegades el que els nens d'alguna manera prediuen el que passarà als adults una, dos, tres setmanes després, i això és el que ha passat. És a dir, en els nens ha disminuït, però en els adults sí que continuem o identifiquem, diguem, diagnostiquem infeccions pel virus que provoca la bronquiolitis.
Val. Escolta'm, una pregunta ara que és òbvia. Clar, la grip. Quan parlàvem del Covid, deies, què hem de fer? Oi, vacunar-se. La gent que no s'ha vacunat, perquè resulta que, no sé si és veritat aquestes dades que donava el Departament de Salut, si ho noteu també a l'Hospital del Mar de Barcelona, que 8 dels 10 casos que hi ha a la UBI és de gent, a les UCIs, és de gent no vacunada.
Sí, sí, això és, vamos, tal qual, segur. Això és així. I a més, clínicament, quan estàs d'un pacient, i això ho hem dit des del primer minut, quan estàs d'un pacient, identifiques perfectament un pacient que està vacunat respecte a un que no està vacunat. Sense saber-ho, Vull dir, és...
En sèrio?
Sí, i tant.
I com?
Home, la presentació clínica d'una persona no vacunada, que implica una persona no clarament exposada, és a dir, perquè pot haver estat exposat o no al virus, és a dir, és un sistema immune que és, diguem, naïf, no?, enfront a aquest virus, reacciona de forma molt més exagerada i molt més greu, molt més aguda, que no quan hi ha hagut un cert entrenament del sistema immunitari, que és el que veiem a les persones vacunades, en el que, d'alguna manera, la resposta immunitària i, per tant, el dany que es fa en els pulmons, en aquest cas, és molt més atemperada.
Mhm. Llavors et preguntava, vaja, amb el Covid sabíem que qui volgués es podia vacunar, qui volgués no, però que es podia vacunar era una opció bona. Ara amb la grip què hem de fer?
Sí, jo crec que vacunar-se. El problema fonamental amb la grip, i això és una de les coses que també quan parlàvem de la vacunació del Covid ho dèiem, és que així com el virus del Covid, del SARS-CoV-2, les mutacions, les modificacions que fan són mutacions, diguem, d'alguna manera en context de molta pressió, de molta replicació, i per tant apareix una, aleshores es va imposant i va, diguem, d'alguna manera una succeint a l'altra, en la grip, i això permet d'alguna manera, és a dir, el canvi que fa el virus no és un canvi tan gran, les vacunes continuen sent més o menys efectives en una variant i la següent. Amb el virus de la grip això és diferent. El virus de la grip és un virus que d'any en any canvia radicalment, diguem, l'estructura fonamental, quan les vacunes, diguem, s'han de canviar cada any perquè el virus és diferent cada any. Això fa que, de vegades, l'eficàcia de la vacuna de la grip no sigui, diguem, l'esperada. De fet, si mirem les dades històriques, hi ha hagut anys que l'eficàcia de la vacuna de la grip ha sigut del 30%, del 40%, i de fet això s'assumeix com a una bona mesura, perquè és veritat que el 30% o 40% de les persones vacunades estaran, diguem, protegides, però és veritat que deixa un bloc de persones molt gran no protegit o no tan ben protegit. La realitat també, amb el cas de la grip, com passa per amb el Covid, és que les persones vacunades, d'alguna manera, sí que tenen el sistema immunitari, tot i que no protegeixi al 100%, una mica més entrenat, no? Per fet, i el fet de fer, la probabilitat de fer una infecció greu és menor. Per tant, jo crec que la recomanació, al igual que amb la Covid, és, amb la grip, és vacunar-se perquè d'alguna manera hem d'entrenar el sistema immunitari com a mínim a respondre d'una manera més o menys encertada davant la infecció quan es produeixi.
Ja, escolta'm, ara em pregunta el Martín, un bon amic, diu, ja ningú porta mascareta ni al metro. Això ajuda a la difusió del virus?
Absolutament. I malauradament jo crec que el problema de la mascareta és que ens l'ha fet, ha sigut obligada, i jo crec que al final una mica per tot, com a mostra quasi de rebeldia, no? Vull dir, la gent al final ha anat una mica doncs prescindint. La mascareta ha sigut i és una eina útil perquè és una barrera, i en persones sintomàtiques i en entorns tancats, en entorns on hi ha molta aglomeració de gent, continua sent una eina útil pel Covid, per la grip i pels virus respiratoris, que al final es transmeten per secrecions aèries, per tant, respiratòries. Per tant, crec que és una eina útil. El problema és, diguem d'alguna manera, tal com s'ha plantejat el seu ús, que l'obligació al final ens genera una mica de rebuig.
Anna Gómez té una pregunta, és de Lleidana.
Sí, no, corroborar el que heu dit, perquè a Lleida, per exemple, els casos de grip han pujat a Lleida un 50%, duplicant els de la Covid, i que el 66% dels hospitalitzats per coronavirus no tenen la quarta dosi, per tant, aquí blanc i amb botella llet. La pregunta anava més aviat per una, no sé si és una llegenda urbana, però que darrerament sento bastant dir que la Covid, que ve ronda ara, produeix moltes picors. Això és veritat?
Hòstia.
Jo, la veritat és que els casos que estem veient de Covid ara, diguem, nosaltres estem una mica esbiaixats perquè veiem els hospitalaris, no? I els hospitalaris són una mica diferents. Jo, els casos reportats i els que he vist, diguem, de les sèries, i a més la sintomatologia que donen sobretot és molt mal de coll, mal de cap, que en aquesta variant que està circulant ara tornen alguns casos a haver diarrea i a haver pèrdua d'olfacte, però de les picors, com a tal i com a manifestació general, no n'estic segur.
Alguna previsió d'alguna variant nova o no?
Segurament en sortirà alguna. De fet, a la Xina ara n'estan parlant d'una que els està preocupant i ja tenen l'etiqueta aquesta de variant of concern de la OMS. Però el que és veritat és que en el moment en el que el virus no es replica, és a dir, no s'està transmetent d'una forma tan exclusiva i en tan gran quantitat com ho feia fa un any o fa dos anys, fa que el risc de que apareguin noves mutacions i noves variants sigui una mica menor. Això no significa que desaparegui, i per tant s'ha de continuar la vigilància epidemiològica, que és el que s'està fent.
La xinesa, per exemple, què diu aquesta nova variant xinesa?
Bueno, sembla que... Clar, el problema és que la Xina, i el que passa a la Xina és una mica diferent al que passa arreu, perquè la vacunació és que s'ha fet a la Xina...
Bueno, és un desastre,
amb les vacunes xineses que no funcionen bé, o no són tan eficaces. Es va optar amb una política de Covid zero, amb la qual cosa durant molt de temps s'ha restringit molt el contacte de la gent i de més, i per tant no hi ha hagut una gran circulació de virus, i això significa que diguem que estiguin en una situació que s'assembla més a la nostra de l'any 2020 o al voltant que no a la situació que tenim nosaltres ara. Per tant, el que passa a la Xina s'ha d'interpretar a l'entorn de la Xina.
Molt bé. Per cert, que em diu la Laia Colomer que el departament diu que el pic de l'Ovidó de la grip podria ser, mira, entre Nadal i Sant Esteve, que podria ser el pic. Per cert, doctor, vostè recomana a tothom posar-se la quarta dosi o només a la gent gran i a col·lectius vulnerables?
Jo, en aquest moment, a tothom. És a dir, ja hi ha dades a més publicades i de més, que la quarta dosi el que fa és reforçar la immunitat, el que fa és reduir les infeccions agudes, sintomàtiques, i reduir les infeccions greus. A tothom que es vacuna. És veritat que la durada d'aquesta immunitat probablement no sigui indefinida, segur que no, i probablement sigui potser 3-6 mesos, que són les dades que hi ha, però és que en aquest moment necessitem d'alguna manera passar aquest hivern, i això són 3-4 mesos, que és el que tenim per endavant. Per tant, jo recomanaria la vacunació a quanta més gent millor.
Val. Una pregunta que es farà molta gent: quan ha de passar des de l'última vacuna o des de l'última vegada que tinguis consciència de què has passat a punxar-te la nova dosi? Ui.
Doncs, això, mira, idealment han de ser, han de, Es diuen 6 mesos. A partir dels 3 mesos d'haver passat la infecció, ja et pots vacunar, no? El pic de la resposta immunitària es produeix en els primers 3 mesos, després d'alguna manera s'agafa una fase que es diu de plató, que és una fase més, i després és quan comença a disminuir, no? Per tant, entre els 3 i els 6 mesos és acceptable.
Val. I una altra pregunta que es fa la gent és: dono positiu perquè resulta que tinc 4 estornuts i em faig la prova i dono positiu. Què faig? No tinc febre, em trobo bé?
Doncs mira, en aquests casos és prendre mesures d'autoaïllament. No tancar-se a casa, perquè en aquest moment ja ningú no ho està fent, i és de més, però probablement, evidentment, fer servir mascareta, evitar espais tancats, evitar al voltant de persones que siguin vulnerables, a les que els hi puguis transmetre la infecció, i durant 4-5 dies al voltant, diguem, des que han començat aquests símptomes que t'han provocat de fer la prova, d'alguna manera intentar minimitzar al màxim les interaccions socials i sobretot amb distància i amb mascareta.
Moltes gràcies, doctor Guerri, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Una abraçada molt forta i bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes, com sempre, un plaer.
Gràcies. Per cert, doctor Guerri, que fa guàrdia aquestes festes, o no?
Tinc avui, bueno, surto avui i la propera és el dia 30, no està malament.
Bueno,
no està malament.
Pitjor hauria estat el 31, no?
Per això em faig gran, jo crec que ja he fet molts anys a l'1, a l'1 l'he fet molts anys, vull dir, jo crec que ara ja em tocava una mica més de pau.
A l'1 deu ser, bueno, la paraula evidentment divertit no és, però no. El dia 1 deu ser The Walking Dead, no? És a dir, una parada als zombis, no? Deu ser...
Literalment, és impressionant, és només arribar a l'hospital ja és Walking Dead, però un cop estàs a dins, exactament igual, vull dir, brutal.
Comença a arribar gent molt rara, amb gent que aparentment és normal, però que així no arriba molt rodona, per entendre's, no?
Diguem a un estat molt raro, sí.
A un estat molt raro.
Però és una guàrdia molt ben pagada, eh?
Jo, per mi, no prou pagada, ja t'ho asseguro.
Una abraçada, doctor.
Una abraçada, gràcies per tot.
Gràcies, igualment. Són les 9 i 31 minuts. D'aquí uns moments... parlem de la canallesca del periodisme aquí al Món RAC1 amb el Màrius Carol.
Si no ets envas, on aniràs? Ho recordes? Jo sí.
L'envas on vas fa 10 anys. Des d'aleshores sabem el mal que fa al medi ambient el CO2 que desprèn l'orgànica quan va a l'abocador. Per això és tan important que tothom el recicli al marró i així extreure'n compost per la terra. L'orgànica al marró, on si no? Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja'l al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
En Carles i la Bea, els del segon A, són de Naturgy, com en Mario i la Paula, i l'Hugo també. Aquest hivern tots es volen canviar la tarifa regulada de gas i a Naturgy els volem ajudar. Per això ara tots els nostres clients podran passar la tarifa regulada de gas amb un sol clic. Sense trucades, sense interrupcions en el servei i sense preocupacions. A Naturgy ens ocupem de tot per tal que els nostres clients sempre tinguin el millor preu. Informa't a naturgy.es/turunclic. I és que a Naturgy t'ho posem una mica més fàcil.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables. A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Aquest Nadal no és més ric el que més té, sinó el que més estalvia. L'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i gaudeix gratis de revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verd i Punès. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC ho presenta...
1.000 euros.
El món a RAC 1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de sorpreses.
Viva Rauno, viva, viva Rauno.
Números i alegria.
És el segon.
I sobretot, molta, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC 1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin, i la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez i Xavi Puig.
90.425.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de loteria de Nadal a RAC 1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Cava Rovellat, El Corte Inglés i Torrons Vicenç.
Cosa? És la grossa!
Oh! I si el 2022 ens acaba tocant?
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Ara em matarà el Màrius Carol perquè el primer que li preguntaré si això és un llibre de memòries.
No, 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 no. No, el que passa... No, perquè...
L'he sortit de dins del cor.
No, no, i a més t'ho explicaré, aquest és un llibre de 140-150 pàgines. Mm. Les meves memòries... M'han passat més coses a mi, m'han passat moltes més coses.
Les estàs fent o no?
No, però m'ha anat bé perquè es fa... És una mica... Tinc l'esquelet aquí de les memòries. Jo el que he volgut fer, que és una mirada pel retrovisor. Una mirada pel retrovisor... fa 50 anys que vaig entrar com a becari al vell Noticiero Universal, amb 18 anyets i tal, assustat, i el que he intentat és, perquè no tinguessin el caire de memòries, ni tampoc llibre de tesi periodística, encara que hi ha alguns elements i algunes reflexions al voltant, és, jo per això el subtítol és com ha canviat el periodisme, com ha canviat nosaltres. Jo explico els diaris que he estat al CIER, el Correu Català, quan m'anava al Pujol, he estat amb el ja fundador del Periòdico, fundador de l'edició que es va fer aquí a Catalunya del País, i després de La Vanguardia del Canvi. És a dir, jo he vist una mica els moments més interessants del periodisme. He estat un afortunat en aquest sentit. I el que faig és mirar el que em vaig trobar, o sigui, el que em anava trobant amb els diaris, i a partir d'aquí veus com anava canviant la societat. És a dir, segurament la història més bèstia és quan jo entro al CIER. El CIER era un diari que era una cosa raríssima, però era apassionant. És a dir, el CIER ho dona per fer, bueno, una novel·la. O sigui, el vell, d'entrada, un diari, li deien vespertino, un diari del vespre, no? Que podies comprar a la tarda. O sigui, totes les notícies ja, en fi, eren velles. O sigui, que era una cosa una mica rara. Però el personal que hi havia era fascinant. Jo quan entro allà estic a punt d'abandonar, perquè penso... Jo no
qui tenies allà?
Jo no ho sé, hi havia gent molt rara. Per exemple, un que no vaig arribar a conèixer, però que m'havien parlat, que s'havia jubilat feia poc, era el marquès del Vall del Vall de Ribes. El marquès del Vall de Ribes era un senyor que anava a totes les croquetes, en tots els actes de capitania, govern civil, no sé què, no se'n perdia ni una. I feia unes cròniques de societat extraordinàries, perquè no explicava res, però sortia tothom, amb la qual cosa la gent li feia molta gràcia veure's en paper imprès, en aquella època. I el personatge, dius, bueno, sí, és un personatge com tants, no? Però un aristòcrata que es dediqui a fer anar a tots els enterraments, tots els casaments i tots els actes socials, ja no t'arribo la ganància. Però arribava el vespre, arribava a les 8 del vespre, i l'home se'n anava a casa, es posava un smoking, una pajarita, i s'anava amb un nightclub a tocar el piano, un nightclub on sortien les senyores, en fi, tal com Déu les va portar al món, amb tot de plomes i els marabús i tal, i aquesta era la vida, o sigui, era molt més divertit com clar, però... una gent això del periodisme, però... no sé si era, diguem, en fi, per posar-lo als anals de l'ofici, però i després passaven coses molt rares. O sigui, jo una de les coses que explico aquí, que em trobo primer dia, és que de cop i volta jo vam deixar un lloc per escriure, una màquina d'escriure, i una fumaguera tremenda, no hi havia una sola redactora, no hi havia periodistes. Soroll, màquines d'escriure, teletipos, no sé què. I de cop i volta surt per una porta, que on hi havia un despatx, surt un subdirector que es deia Elias, amb un diari, tu agafes un diari i per una punta vas donant-li voltes i tal, i tens pràcticament una capa. Una capa per torejar, una muleta, diríem. I el tipus comença, un senyor que, en fi, és una edat avançada, i comença a donar vots.
Hey, hey!
A donar vots? A donar vots. I cita com si fos amb el diari allò, o sigui, enrotllat de la part d'una de les puntes, cita com si fos una capa el toro. I qui era el toro? El toro era el cap de disseny que agafava un Olivetti, que tenia una banya, els Olivettis tenien les màquines d'escriure, tenia aquella mena, diguem, de barra per anar passant les línies. I embasteix, jo veig que aquell el dissenyador aquell embasteix el subdirector, que està a punt de fotre'l a l'aire, i en l'últim moment el subdirector es fa passar l'Olivetti. Bé, aquestes coses passaven a aquella redacció, no? Jo pensava, i tu estàs segur que vols ser d'aquesta gent?
Més coses.
Per exemple, hi havia el periodista que cobria, José Antonio Loren, que cobria...
Ui, José Antonio Loren.
Sí, un històric que cobria l'Espanyol.
Feia
informació dels partits de l'Espanyol. Aquest, durant una època, va demanar-li al director que el deixés anar a fer la nit. Fer la nit, això del periodisme, és anar a les cabarets, anar a aquests llocs...
És que no recordem, perquè hi havia gent que era periodista de nit.
Bueno,
era Sandoval...
Sí, però hi havia gent que anava...
Júlia Peiró...
Uns que anaven, doncs, o anaven a la prefectura de policia... Sí, a veure
Luis Cantero...
Però és que aquest, el que feia és... Sí, cobria la informació als cabarets, que com a molt eren un breu, però es va lligar una contorsionista egípcia. I clar, això li va donar un prestigi brutal a la redacció, fins que un dia va arribar, estava maltractat per la vida, perquè va tenir una contractura que va tardar diversos mesos. Perquè clar, això, les contractures egípcies, hi ha moments a la vida per experimentar-ho, i hi ha altres que millor deixar-ho. Bueno, aquesta era la redacció que vaig trobar. I perquè em pots veure, era un zoològic extraordinari. No,
però aquest zoològic, hi ha una cosa que és veritat, que tendim moltes vegades, amb el pas dels anys, a idealitzar el tema vintage, és a dir, aquella època, que si el tabac, que si el whisky, que si primera plana, el Jack Lemmon i el Walter Matthau, que aquest i tal, tal, tal. Llavors, el dubte és si el periodisme ha anat empitjorant amb el pas dels anys, tu que ets un observador de...
Jo et diria empitjorant segons a partir de què ho mesurem, no? Mira, al mateix temps que jo entro a la redacció del Ciro, la Nora Ephron, que va ser una escriptora extraordinària, guionista de pel·lícules, un crac, que aquesta es va casar amb el Leo, amb el Bernstein. El Bernstein era un dels dos periodistes del cas Watergate. I ella va escriure un llibre que es deia S'acabó el pastel, perquè el Bernstein no, es veu que no era massa fidel, ni apareixia massa per casa i tal, no sé què, i un dia va fer un sopar amb uns amics i tal, i va cuinar un pastís extraordinari, i els amics van aplaudir, quan estaven aplaudint aquell magnífic pastís que havia fet aquesta periodista Nora Ephron, li va fotre el pastís als morros. Bé,
que és
una manera que va com qualsevol altra de les festes. I ella, la Nora Ephron, ha escrit un llibre magnífic, fa poc. Bé, ella va morir el 2012, però han fet una reedició d'una de les seves obres, i explica, per exemple, el periodista, quan ell entra al Washington Post a l'any 70, em sembla que és el que es troba, i diu, i això ho he utilitzat, diguem, per encapçalar el llibre, perquè vegin que tot el que ve darrere té sentit. Sí, la cita inicial. Diu, la redacció era un zoològic, naturalment. L'editor era un depredador sexual. El cap de redacció era un pirat. A vegades semblava que la meitat de la plantilla estava borratxa, però m'encantava la meva feina. Bé, doncs era una mica això, Era una mica això. Tot. I llavors, clar, vas veient, a mesura que passen els anys, i a més, doncs, el país, en fi, entra en una situació democràtica, etc, que el tipus de periodistes són diferents, les històries que passen són diferents, i jo crec que això el llibre ens ensenya una mica... En fi, els que ens agrada el periodisme i els que hem entès que el periodisme no deixa de ser un cert mirall de nosaltres mateixos, que és el que ens ha anat passant, no?, durant tot aquest temps. I després hi ha tres o quatre coses que he volgut fer, per exemple, i jo hi ha un capítol que m'agrada molt, que és un capítol que parla de... Als anys 60 el New York Times tenia un redactor d'obituaris, d'anacrològiques, extraordinari, i que el Guy Talese li va dedicar, en fi, una de les seves, un dels seus llibres, i va dedicar unes quantes pàgines, no? I per què he volgut citar aquest personatge, que es deia Whitman? El tal Whitman era un personatge d'aquests, als anys 60, que hagués pogut fer qualsevol altra feina. perquè era un tio culte, eh? Un tio que havia vist 50 vegades Casablanca, era un tio que llegia els clàssics, era un tipus doncs, que a més tenia una dona més jove que el feia feliç, vull dir que tenia un món ordenat, no? I estimulant. Doncs aquest home era feliç fent les necrològiques, feia les millors necrològiques que s'han fet mai, no?
Lo Martín,
no? Eh? Bueno, és que és molt difícil fer una necrològica. Però què vull dir? Per què el cito? Perquè en el periodisme tot és important. No hi ha gèneres menors. Això no és com l'òpera i la sarsuela. Tot pot ser. I aquest home feia... Bueno, ell tenia... No sé, em sembla que eren 2.000 necrològiques preparades. Ell veia un dia, se'n van a veure el no sé quin director d'orquestra doncs, allà a l'òpera, i va veure que, hòstia, el tio fotia mala cara, i va tornar corrents al diari per rectificar. Va pensar que el tio li queden dos telediaris, i va canviar dos paràgrafs de la història, no? I ell ho tenia tot preparat, tenia les memòries del De Gaulle, del Franco i tal, i tots els obituaris d'aquestes persones que anaven fent anys, i fins i tot un dia li va passar una cosa terrible, que el seu director va infartar.
Oi.
Va infartar i estava molt fotut, i clar, què va fer? Actualitzar la necrològica del seu director. Clar, el director es va reposar, o sigui, va refer-se, i quan va anar a la redacció li va dir, t'he fet la millor necrològica que es podia fer, i li va ensenyar, i l'altre va quedar horroritzat, va estar a punt de morir-se, quan va llegir el que estaven escrivint d'ell, no? I explicant pràcticament el seu traspàs, no?
Escolta, Màrius, tu has fet informació... Bueno, avui, per exemple, fa un article al Màrius explicant que el Serrat li va fotre, li va trencar...
No, jo li vaig trencar
tu li vas trencar amb ell costella jugant a futbol...
Però no per culpa meva, Bueno. No, perquè m'agafarà mania en mitja Catalunya. No, va ser culpa d'un diputat garrista. És que això dels garristes no te'n podies fitxar. No podies fiar. Eduardo Martín Tobal. Mm. Aquell, va ser un partit, es va jugar fa, no sé, 35 o 36 anys, i un dels camps de les Llars Mundet, i quina gràcia tenia, que és que el PSC presentava el seu programa esportiu i tal, no sé què, i llavors feien un partit entre periodistes i polítics. Mm. I jo recordo que jugava al Maragall, que la tocava molt bé, el Pasqual Maragall era un home que al mig del camp la remenava bé, i de porter va jugar, jo crec que va jugar mitja part, crec recordar, el Jaume Sobrequés, i mitja part el Joan Manuel Serrat.
Hosti!
L'entrenador Menotti, el vam convèncer perquè, clar, l'avantatge d'haver-hi periodistes i esportius i tal, el vam convèncer que fos l'àrbitre, i va venir a fer d'àrbitre. Llavors, què passava? Que els que jugaven una mica del futbol, hi havia el Joan Pazzi, hi havia l'Emilio Pérez de Rozas i tal, mister, mira com la toco, i tal. I jo no la rascava gaire, vaig pensar, bueno, no sé, això està sent molt avorrit, si em fotrem de la terra al dret. Però una d'aquelles pilotes que, pam, ve rebotades i cau, i saps allò que dius, ostres, que no hi ha ningú davant, i començo a córrer amb la pilota. I veig que el Serrat comença a sortir de la porteria, a tapar, i jo penso, ara és el moment de xutar. I per darrere jo sento clac, 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 clac. És els tacos de les botes de l'Eduardo Martín Tobal, que era duríssim, jugava molt bé a futbol i a més de central. I què va fer? Va veure que no arribava, i en el moment en què jo vaig a fotre-li una gleba i fotre-la dintre, em fot una espenta que la patada li vaig fotre, no la pilota, jo crec que va quedar botant per allà, sinó a les costelles del Serrat. I el Serrat, recordo que em deia, t'has tornat boig? Jo intentava dir-li, no, jo no, aquest d'aquí darrere, que no calia que m'empanyés.
Quantes
no
costelles passava... li vas trencar?
Tres. I em va trucar...
Patada,
I em va trucar, recordo el dilluns, jo estava aquella època al País, a la redacció d'aquí, i em va trucar i diu, escolta, dona el telèfon del Serrat perquè crec que t'hauries de disculpar. No, però jo no he fet res, va ser igual, ell va veure tu i va veure que li foties una patada que el desmuntaves, i el vaig trucar i li vaig dir, com estàs? I diu, bueno, bé, tres costelles tancades. Havia suspès la gravació d'un disc, una tanda de recitals durant 30 o 40 dies, i fins i tot la intervenció en el míting final de la campanya, no sé de qui era llavors, si era el Raimon Ubiols o tal, que devia ser la campanya del PSC. És a dir, li vaig fer un desastre. I li dic, no se'm va acudir res més que dir-li, bueno, Joan Manel, si em demanes danys i perjudicis, jo i la meva família treballarem per tu fins al dia en què ens morim. I crec que em va dir alguna cosa així, com, calla, burro, i tal. I mentre em deia, calla, burro, i tal, ai, 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 dic, què passa? Diu, no, se m'acaba de clavar la costella. Són aquestes coses que passen exercint aquest ofici, aquest ofici de la canallesca, que jo crec que ha tingut moltes compensacions, no? Però també és un ofici dur, és un ofici... Jo estic molt satisfet, però estic molt content.
Quan faràs les memòries teves?
Quan sigui gran. No, és que jo crec que les memòries les has de poder...
Fer,
sí, quan hi ha molta gent també s'ha quedat pel camí i pots explicar-ho tot, perquè si no... Llavors, el primer que has de fer és intentar viure, fer una vida sana per intentar viure uns quants anys. I poder fer... petites venjances, res dolent, però tant en tant posar una mica el dit a la nafra, no? Perquè si no són molt avorrides les memòries. I, en fi, hi ha alguns periodistes que han fet memòries que quedes bé en tot el món, i no, hi ha gent dolenta i ho has de dir-ho. Sí, tant en tant...
Hi ha gent dolenta i ho has de dir.
Sí, el que passa és que amb la gent de dolenta també hem de conviure. O sigui, hi ha un moment a la vida que pots dir, aquell és dolent. Aquí estem. Però vull dir, jo aquí he volgut també, ja et dic, explico anècdotes per on tu em podreu trobar. Per exemple, una de les coses que a mi em dono compte i és que abans molts periodistes tenien un cartell davant seu. I per exemple, el que havia sigut el director de l'escola de periodisme, el Julio Manegat, que ja sabia que no seria director del diari, malgrat que havia estat el seu pare, tenia un cartell que deia, no sé... si el mundo se ha equivocado en mí o yo me he equivocado de mundo. Jo vaig pensar, hosti, quin tipus, no? Sí, un tio que diu això, perquè el més fàcil és que t'hagis equivocat tu, que no el món, perquè el món va girant, no? I, per exemple, i aquest el Whitman que us deia, que tenia un cartell a la seva taula que deia la mort mai t'agafa desprevingut un savi. O sigui, ell es posava en valor amb ell mateix, no? I... El millor de tots. Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia.
Hombre.
Tu entraves al despatx i tenia un cartell que deia, en castellà, puedo parecer interesado, pero solo soy educado. Volguem dir, no em fotis el rotllo. És a dir, una cosa és que t'atengui, i l'altra, que tinguis aquí mitja tarda.
Un moment, sisplau, que falten 9 minuts per les 11 i anirem recollint ja.
Lonja de Ayamonte, la gamba de Huelva fresca al teu abast.
Un producte de gran qualitat i un servei d'entrega express a qualsevol punt de l'estat en menys de 24 hores.
Lonja de Ayamonte. Fes la teva comanda a lonjadeayamonte.es.
Les coses bones, si ràpides, dues vegades bones.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Celebra cap d'any a l'hotel de Barcelona Edition.
Sopa amb copa de benvinguda i música en directe al restaurant de cuina de mercat Barberaz, a la terrassa panoràmica de Ruf o al sofisticat club-restaurant Cabaret.
Comença el 2023 amb una festa de cap d'any única amb DJ.
El dia 1 de gener, brunch d'any nou revitalitzant a The Ruf, amb vistes incomparables al Born. Reserves al 936-263-330.
Josep Maria Pou protagonitza El pare, de Florian Zeller. La història que ha emocionat el món sencer, dirigida per Josep Maria Mestres. El pare, al Teatre Romea. Una obra mestra que ha commogut milions d'espectadors. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a regalateatre.cat.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Vine a la inauguració el proper 30 de desembre i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
El Nadal a Mataró ho té tot. Una gran fira de Nadal i un tió gegant. Botigues plenes de somnis i mercats i restaurants per fer les delícies de tots. Té pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. El Nadal a Mataró ho té tot. Vine i aparca 30 minuts gratis. Visit mataró.cat.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara.es.
Quin pa vestirà la teva taula aquest Nadal?
A Enric t'oferim el millor de les nostres especialitats. Pa de coca, de nous, de carbassa i cúrcuma. I el pa de Nadal. Exclusiu i amb tot el sabor d'aquestes festes.
A més, gaudeix del millor aperitiu amb l'assortiment de càtering.
I per postres, neulots, torrons i panetone artesans.
Enric, 100 anys de pa fet amb calma.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
5 minuts i les 11 del... Calla, home! Oi! Segon,
això... Això m'ho diu a mi, eh?
Sí, Marius, t'expliques unes coses que no. També...
No.
El cerumen i coses d'aquestes. Sí. Bueno, aviam, 4 no, minuts és, i mitja de les 11... Espera, que vaig a
parlar... fabriquem nosaltres, no sé, és com els gelats de llimona, és el mateix.
Home, no. 4 minuts a les 11, un moment que anem al Parlament de Catalunya, on hi ha ple. I això també és molt simptomàtic.
Ah, hi ha alguien?
És molt simptomàtic, que és que hi ha ple al Parlament de Catalunya i hi ha ple al Parlament de Catalunya. Hola, Marc Martínez de Mas, bon dia.
Què tal, bon dia, molt bé. Doncs sí, hi ha la sessió de control en marxa de Pere Aragonès responent a les preguntes dels grups. A la qüestió de la sacsejada del Tribunal Constitucional a les Corts Espanyoles també hi ha sortit. De fet, ha estat la pregunta més habitual. Alejandro Fernández, el primer, el líder del PP, que ha dit que s'està traslladant el procés a la política espanyola. També ha parlat del delicte de malversació. Diu que ara podran malversar molt bé gràcies a Pedro Sánchez. Carlos Carrizosa diu que la lògica perversa del procés ha contaminat la vida pública d'Espanya. I la resposta que els ha donat Aragonès diu que s'està produint a l'Estat allò que es va assajar a Catalunya per part del Tribunal Constitucional i denuncia que la dreta s'ha aixecat togues amunt, que l'Estat no s'estan renovant les institucions perquè la dreta bloqueja aquesta renovació, perquè no hi tenen majoria. També la CUP ha entrat en aquest tema, ha dit que va ser el PSC, recorda que va ser el PSC que va anar reiteradament també al Constitucional amb recursos contra iniciatives que es feien al Parlament i ara diu d'aquelles pols venen aquests fangs el diputat Xavier Pellicer. Per tant, aquesta ha estat una de les qüestions, però també ara una resposta curiosa que acaba de fer Pere Aragonès a Vox, a Juan Garriga, avui és qui ha preguntat per part de Vox i que ha acabat desitjant un bon Nadal. Diu Pere Aragonès, em sorprèn que l'extrema dreta reivindiqui unes festes en què una família va haver de marxar del seu país, tenir un fill en unes condicions que no eren les idònies i un fill que, segons diuen, reivindicava la justícia i que tothom ha de ser igual, que diu que és el contrari que defensa Vox. Per tant, també hi ha hagut reivindicació o un missatge nadalenc en aquesta sessió de control.
Gràcies, Marc.
Fins ara. A vosaltres, fins ara.
Vinga, que falta que es mori el piano de la... Me toca el piano, la Pollis.
Tot. No sé si sou
clients...
No, perquè
si no queda fatal la frase.
En fi, no sé si sou clients de Naturgy, però és que els clients de Naturgy aquest hivern podran passar a la tarifa regulada de gas d'una manera més fàcil, amb un sol clic, sense haver de trucar i sense interrupció en el servei. Vaja, sense preocupacions. A Naturgy s'ocupen absolutament de tot. I així tu sempre pots tenir el millor preu. Si vols tenir més informació, la trobaràs a naturgy.es/turonclic. I és que a Naturgy t'ho posen una mica més fàcil.
Sempre dona bons consells, la
Polis, no? Tots, el somo congelat de la sirena, això de Naturgy, que si no se queda el Nadal,
tot,
que si la loteria... No, és que és al·lucinant, és al·lucinant. I l'hauries de veure, aquí fora, amb la trompeta, va amb una trompeta, a veure amb el Bartolí, i tot plegat, i escolta, t'ho he anat fent, ja vaig agafar la xina.
Jo n'embut el cap.
Jo sempre l'embut el cap i la cabra al costat.
L'aigua.
Melero.
Avui era obligat, no?
Home!
Avui era obligat, després del concert d'ahir, gran concert.
Vas anar-hi?
Sí, 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 vaig anar-hi, sí. Emotiu, perfecte, Serrat, tio més simpàtic de Catalunya. Jo crec que hi haurà gent que li agradi o no li agradin les cançons del Serrat, però tothom convindrà que no hi ha ningú que caigui millor que el Serrat. Concert magnífic, al Palau Sant Jordi. Algun dia algú haurà de reflexionar i decidir d'una vegada que el Palau Sant Jordi té una acústica lamentable. Mm. Bé, el Serrat no s'ho mereixia, això, però bueno, el concert, el Serrat, de passa això. He portat una cançó d'ell, Me'n vaig a peu, la versió que fa amb els Estopa.
Oi.
Una cançó que agafa aquell esperit seu entre el Charles Aznavour i el Bob Dylan. És una cançó del 67, és anterior al One More Cup of Coffee del Bob Dylan, però s'assembla molt, la veritat. A qui va copiar el Bob Dylan?
És de les primeres cançons, Me'n vaig a peu. Jo crec que era el primer o segon disc. Jo crec que potser era el primer disc, no?
El 67.
Espero que faci com altres cantants i altres grups que diuen que se'n van, i al cap de 3 anys deia, bueno, me'n vaig, però me n'anava, però hi torno una estona.
Com el Rafael de Paula, passa. Com el gran disc.
L'oblida la taulada vermella.
Oh, quina meravella. Senyors i senyors, que vagi bé. Bon Nadal i bones festes a tothom, Que vagi bé. Gràcies. A Mario Escarol, Històries de la canallesca, Libros de vanguardia, Com ha canviat el periodisme i com ho hemos hecho nosotros. Gràcies, Màrius, gràcies, Francesc, Marc, Ana Gómez, Javier Calero i Xavier Domènech. Bon Nadal a tothom.